Pere Navarro, director de la DGT, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Una setmana més, un dia més aquí al Món en RAC1 amb el Pere Navarro per comentar les incidències del trànsit, el que ha de canviar en el pròxim temps. Ha caigut molt el percentatge del trànsit respecte, per exemple, abans del mes de març, abans d'entrar en pandèmia?
En aquests moments podem tenir els dies laborables un 22-25% menys de trànsit i els caps de setmana més del 50%. Ens ha baixat més de la meitat, però clar, és que estem al confinament. Això, el trànsit ha canviat molt. L'estat d'alarma va caure en picat, després el trànsit segueix la desescalada, anava pujant a l'estiu, semblava que s'animava, tornem a estar amb el confinament i això té el seu efecte amb el trànsit.
Val, perquè ens entenguem, en general és una molt bona notícia que hi hagi menys trànsit. Ara, és bona notícia que hi hagi menys mobilitat al cap de setmana, però no és bona que n'hi hagi menys de 22%, no és molt, tenint en compte que hi ha molta gent que s'ha desplaçat per treballar, vol dir que no hi ha teletreball, o que n'hi ha poc.
Sí, primer, el teletreball, que apuntava això a la pandèmia, ha comportat un avenç, una acceleració del teletreball. I a lo de la videoconferència, poca broma amb la videoconferència, que abans de tot eren jornades, trobades, congressos i demés, i això ha quedat substituït per tot el tema de les videoconferències. I després ja, en fi, lo del comerç electrònic ja no, en fi, ja és que se'ls ha disparat també. És a dir, tot plegat, hi havia tot de tendències, s'han accelerat, i això on se comporta un cert rebaixar el trànsit. Atenció, perquè quan hagi passat tot plegat, nosaltres aquí calculem que tindrem un 10% menys de trànsit,
En general?
En general, sí. Per això, pel descens de l'activitat econòmica, i l'activitat econòmica comporta mobilitat, i tenim un descens, baixaran 10 punts del PIB, això té el seu reflexe amb el tema del trànsit. Ah, si a sobre li poses el tema del teletreball, això de les videoconferències i de més, això deixa un post de reducció del trànsit, i a poc hi trigarem uns anys per tornar a recuperar l'altre. És bo o és dolent? No ho sé.
Veurem.
Exacte, és el que hi ha.
Això ha afectat en positiu pel que fa als accidents?
Jo diria que els accidents han baixat, clar, evidentment, que no és mèrit de l'administració i del govern, ni dels ciutadans conductors, És l'estat general de la pandèmia, esclar, si ha baixat d'alta, doncs baixen els accidents. Però no han baixat el mateix que està baixant el trànsit. Les coses com siguin, m'imagino que la gent està preocupada per la situació, per la salut, o per temes econòmics, o per temes familiars, i les preocupacions les portes al volant. Quan vas a conduir, arrossegues totes les teves preocupacions, et dona la impressió, hi ha informes que diuen que dormim malament, que no es dorm bé, que això ha afectat també el dormir, i això comporta probablement una conducció amb cansanci. Després ja sembla que ens volem arribar, en fi, una mica més impulsiu, tota aquesta situació no ajuda a la necessària concentració per l'hora de conduir.
Igual que a la ciutat de Barcelona, per exemple, estem veient com s'ha aprofitat la pandèmia per tallar el trànsit d'alguns carrers, ampliar voreres, etc. Es plantegen des de la Direcció General de Trànsit modificar algunes normes de cara a adaptar-se a aquesta nova realitat que ens ha tocat patir?
És veritat que els ciutadans varen veure unes ciutats silencioses, tranquil·les, netes i demés, i no es resignen a tornar a la congestió, al soroll i a la contaminació. Això ho saben els alcaldes i aprofiten una mica per guanyar una mica més de vorera, per fer aquestes terrasses, per fer alguns carrils bici. Jo crec que això, i això és bo, i això en general és bo. Aquí què hem fet? Hem fet la sortida. La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar els 30 km per hora pels carrers d'un únic carril de circulació, d'un únic carril per sentit. Aquesta és una empenta, aquesta que nosaltres diem el calmado del tràfic, que les coses vagin una mica més tranquil·les. És un tema d'ajuntaments, està pactat als ajuntaments, se'ls ho havien demanat als ajuntaments, i jo crec que és de sentit comú. Però l'altre dia no sé qui em deia, però escolta, això del 30, que tampoc és veritat que no hi ha hagut massa, no hi ha hagut oposició, però és que jo crec que és un tema de sentit comú. Un carrer amb un únic carril es quedava 50. És que 50, si surt qualsevol nen, qualsevol persona, s'ho portarà per davant. És que la diferència és que necessites el doble d'espai per frenar 50 que 30. Sí. El risc de matar algú amb un atropellament baixa 5 vegades. El 50. I és que és un únic carril. És que 50 és un disbarat. Jo crec que això ho hauria d'explicar bé. Els ajuntaments ho estan fent, a poc ho van aplicant, i no han esperat que surti publicat el BOE. la qual cosa, bueno, és una bona senyal.
Això passa tot plegat per anar aparcant cada cop més el cotxe en favor del transport públic, és evident, perquè és la voluntat que hi hagi. Ho dic també perquè ens trobem ara amb una paradoxa, que és que aquests mesos la gent ha tornat al vehicle privat per pors contagis.
Sí, sí, però bueno, anem a veure, un, transport públic sí o sí, és a dir, no hi ha alternativa, vull dir, en les grans ciutats no podem anar a començar a parlar del patinet, no sé què, com a alternativa al transport públic, no ens equivoquem, transport públic sí o sí, l'únic que ha de generar és la confiança en les condicions sanitàries perquè la gent l'utilitzi. Dos, és veritat que pot haver augmentat l'ús de l'automòbil com a mitjà privat, però esclar, això no és una solució a mig plaç, no és una solució sostenible, com aquell que de totes fonts, atenció, perquè el que volem una ciutat és neta. Jo sempre ho dic, no, jo no la vull sense cotxes, el que no, la vull sense fums, jo, la ciutat. No ens equivoquem, el cotxe té el seu, la gent tindrà el seu cotxe, el tindrà garatge, l'utilitzarà sobretot per viatges de mitja o llarga distància. I alguns perquè, bueno, perquè treballen una, en fi, treballen un lloc on no hi ha cap altra alternativa. Però jo crec que sobretot no hauríem perdre, no ens hauríem confondre, El que volem és una ciutat sense fums, no sense cotxes.
I parlava de patinets. Abans parlava de patinets. Li puc preguntar al director de la DGT què és exactament, senyor Pere Navarro, per vostè un patinet dins del trànsit?
Bueno, anem a veure. Si la seva velocitat és per sota de 6 km per hora, això nosaltres l'anomenem joguet. Punt. No és un vehicle, és una altra cosa. Vale, a partir d'aquí, és un vehicle de mobilitat personal. I és veritat que jo sempre he tingut un cert escepticisme, però, bueno, però veig que també amb aquesta situació del coronavirus i de tal, ha tingut una empenta, amb la qual doncs, bueno, tenim l'obligació d'introduir-ho dintre del que és la micromobilitat, que diríem aquí.
Per tant,
hi ha dos tipus de mobilitat, micromobilitat i la mobilitat amb matrícula, vehicles que porten matrícula.
Ah, això és molt important. Permeti'm. Per tant, els patinets hauran de portar matrícula?
No.
I llavors?
No tal com l'entenem. Matrícula de la DGT amb el registre de vehicles, tal i qual, no. La nostra idea és que, el patinet, el que sí està, ara sortirà les condicions tècniques, l'espècie de manual de característiques tècniques, i això sí que té que tenir-les i té que estar certificat, i el fabricant, per poder vendre el patinet a Espanya, té que tenir un certificat de que compleix les condicions tècniques. Per què? Què volem? Home, volem evitar que aquí ens entri qualsevol cosa. Que no ens entri el patinet xino, que no reuneix cap condició de seguretat i de més, un mínim. I és un vehicle, s'ha consolidat, sobretot per la gent jove, allà està, tenim l'obligació d'establir unes condicions tècniques mínimes i de rigor i de serietat pel seu funcionament per la ciutat.
Per on podran anar?
No, va, per on va, bàsicament per on va la bicicleta,
Val, i on no hi hagi carros bici...
El que està clar, dues coses que surt a la norma, per la vorera no, això ho tenim clar.
I on no hi ha carril bici?
I per on sí, esclar, pel carril bici.
No, per on no hi ha carril bici, per on han d'anar?
Doncs llavors tindrà que anar per la calçada,
Per la calçada.
Ah, per on van les bicicletes, on no hi ha carril bici?
Sí, per la calçada.
Vale.
I això és un risc, també, en ciutats?
Ells ho diuen, Volem el mateix de la bicicleta, ni més ni menys. Nosaltres els diem, vale, però tenim en compte que la bicicleta, el radi de les rodes és ample, i el vostre és molt petit, amb el qual vosaltres sou més vulnerables.
Clar, per això anava a dir-vos que un patinet enmig d'una avinguda que no hi ha un carrer on no hi ha carril bici és un problema. Per exemple, crec ara que el carrer Valmés de Barcelona, crec recordar, potser m'equivoco, que el carrer Valmés no té carril bici, per tant ha d'anar pel carrer Valmés enmig dels altres cotxes que precisament a una velocitat de 5 per hora no van.
Doncs jo me n'aniria a buscar l'Enric Granados.
Val.
M'explico?
Sí, perfectament. Sí,
clar, jo en lloc de fotre per una avinguda tot ple de carrers, me'n vaig a buscar un que estigui amb trànsit calmat, que sigui més tranquil, que sigui una alternativa. No m'hi ficaré jo pel carrer Aragó.
Ja. Haurem de portar casc?
Bueno, això va a fase 2, anem a veure. Primer hem donat la consideració de vehicle. Tot això està pactat amb els ajuntaments. La DGT no s'hi ficarà a fer coses a les ciutats si no estan d'acord els ajuntaments, perquè són els ciutadans de la seva ciutat, són els seus vials, i és, són els seus usuaris, amb el qual no podem fer res, ni estem disposats a fer res en contra. Això sí, ens ven els ajuntaments que tenen, que tot té més sentit comú del que tots plegats pensem. Ven els ajuntaments i ja es diuen, escolti, tenim patinets, vale? Parlem-ne, i volem un paraigües, que ens doni un, que després ens permeti a nosaltres fer més o menys a la nostra ciutat. Però hi ha un mínim denominador que volem que sigui el mateix per totes les ciutats. Un paraigües, un general que ens heu de durar. I això és el que hem fet en aquests moments. Llavors això és, li hem donat fase 1, en diem nosaltres. Té la consideració de vehicle, amb la qual prohibit begudes alcohòliques, prohibit anar amb auriculars, com tot això se li aplica i prohibit anar per la vorera. A velocitat màxima 25 km per hora, condicions tècniques regulades, i ara, amb l'experiència que ja tenen els ajuntaments, començarem a fer una fase 2, és a dir, ens reunim amb els ajuntaments i els direm, escolta'm, què voleu fer amb l'edat? Què fem amb casc? Sí o no? A la nit posem armilla reflectant? Sí o no? Voleu que parlem de l'assegurança? Sí o no? Però això que forma part de la fase 2 perquè necessitaven una certa experiència acumulada per poder decidir sense equivocar-se.
Val. Parlem dels mòbils. Si a partir del gener ens enganxa manipulant el telèfon mòbil, són 6 punts menys el carnet, oi? I multa.
Sí, si esteu a la mà, amb el cotxe, amb el telèfon mòbil, parlant o utilitzant-lo per fer WhatsApp, seran 6 punts. Anem a veure. El primer, quan es va posar en marxa el permís per punts, que va ser l'any 2006, no existia el WhatsApp. D'acord? Vale, això, bueno, tot ha anat canviant, tal, i des de l'any 2016, la primera causa d'accidents mortals són les distraccions, amb la qual se li ha de donar, i això té un nom, que és el telèfon mòbil i el WhatsApp, llavors se li ha de donar la importància que té i mereix, i per això hem fet amb una actualització del permís per punts, nosaltres proposem, si aquest és el principal problema que tenim, el que li tindrem que treure el màxim de punts del que podem. Jo crec que és un missatge molt clar, molt concret i molt directe. Quan una cosa funciona, i el permís per punts més o menys ha funcionat, i te l'estimes, cuida-la. I cuidar-la vol dir que cada 10 anys l'actualitzis, la revisis, perquè estigui al dia perquè funcioni.
Val, doncs,
això és el que hem volgut fer.
Perquè ens entenguem, mòbil a la mà conduint...
6 punts.
6 punts. Mòbil a la mà, és igual que sigui parlant per telèfon, canviant WhatsApps, que canviant la cançó. És igual. 6 punts.
Sí, mòbil a la mà.
Mòbil a la mà, claríssim.
Tens el telèfon mòbil.
No hi pot haver algun sistema de bloqueig del mòbil una vegada es puja el cotxe?
Bueno, això sí, seria ideal, si ho trobés. Home, anem a veure. Hi ha un, igual que hi ha el modo avión, hi ha el modo cotxe. Si vostè té un tal, mira, tots els iPhones ho porten, i els altres, si no ho tens, t'ho pots baixar.
Ah?
Igual per el modo avión, modo cotxe. Tu puges el cotxe, poses modo cotxe, i llavors, mentre condueixis allò no en zona, i quan arribis i paris, clar, ho treus, i llavors t'arriben els missatges i de més. És a dir, es pot fer. Està. Que sigui d'una forma automàtica o obligatòria, bueno, depèn una mica dels operadors. És que, aquests són temes de, ja, en aquests moments, tot això té tal envergadura que o Brussel·les ens ho arregla o nosaltres aquí, com a quixots, no podem fer gaires coses.
Ja. I per part meva, una penúltima pregunta. El fet de fumar, ja en parla més d'una vegada, és també sí. Una manera de tenir una cosa a la mà. És veritat que no la mires, ni envies, ni toques. És a dir,
no,
és tenir-ho a la mà. Però és perdre és molts
sí.
cops perdre un 50% de l'addicció.
No ens heu de convèncer. Tots els que hem sigut fumadors sabem que és un risc evident, claríssim, innegable al fumar conduint. És que només cal pensar-ho, buscar-se la cigarreta, treure la cigarreta del paquet, buscar l'encenedor, encendre, que et cau una part allà sobre tal, que és un risc evident. Llavors nosaltres som campanyes recomanant no fumar mentre es condueix, hem fet totes. Prohibició. És que el govern està mirant, no hi ha ningú a Europa que ho hagi fet, i ens fa una mica de neguit fer-ho. Jo crec que, de totes, és veritat, a Europa el que sí tenen tots és prohibit fumar dintre del cotxe si hi ha menors o hi ha dones embarassades. Però això és més per salut pública que no pas per seguretat viària. Insisteixo que el bé que ningú ho hagi fet a Europa ens fa prudència abans de ficar-t'hi en un tema d'aquests, però probablement estigui madur. Jo crec, estic segur que si féssim una enquesta i li preguntéssim als ciutadans i als conductors, escolti, vostè està d'acord o no que prohibim fumar conduint, probablement sortiria que sí.
Ja. I llavors això també no penjaria del DGT, sinó del Ministeri de Sanitat, no?
Bueno, el Ministeri de Sanitat... No, si és per seguretat viària, és legislació de trànsit i és DGT.
Clar, però també dic també amb una cosa potser que sigui... Que sigui des d'aquí que pugui ser pioner, no? Que no fa falta que ho faci cap altre país europeu per fer-ho nosaltres, no?
Bueno, home, sí. Home, aquí, en aquest país, imaginació tenim. Creativitat tenim. I de tant en tant, sí, toquem i sorprenem una mica i sorprenem a tothom, El del 30, això dels 30 km per hora, hem rebut la felicitació de la Comissió Europea, de la ministra belga de Mobilitat, perquè ningú s'ha ficat a nivell d'estat. Però nosaltres, clar, ho vam parlar amb els ajuntaments, tothom ho va veure clar, doncs ja tirem recte.
Va. Aviam, Jordi Bosch, sentit endavant. Preguntes breus, sisplau, que també d'aquí 5 minuts ha de deixar el director de la DGT. Jordi.
Sí, hola, bon dia, i el saludo des de Girona, cosa que li farà il·lusió.
Sí, enveja. Més que il·lusió, enveja.
Enveja. Jo volia fer una pregunta breu, com ha demanat en Jordi Basté, en Pere Navarro, i és... Ell ha dit que una cosa especialment estimada ha estat l'èxit de la qüestió del carnet per punts. I que, com diu ell, s'ha de cuidar i s'ha d'anar retocant. En algun moment donat hi han hagut alternatives i canvis de govern. I el carnet de punts no s'ha tocat. Ell mateix ha tornat a la Direcció General de Trànsit i era una obra, una creació de la seva etapa. Això és un tema que ja està consolidat. Té un risc? Té alguna discussió? En algun moment donat s'ha plantejat que potser s'hauria d'inventar una altra cosa?
No, anem a veure. Jo, el risc... el que estem cofolls d'haver aconseguit és que la seguretat viària és com un tema transversal, és un tema net, és un tema d'estat i no està ideologitzat. El perill en aquest país és quan una política o quan una mesura com el perill per punt la carrega d'ideologia. Llavors ja tens la meitat del país a favor, però l'altra meitat la tens en contra i esperant que vingui l'altra meitat per poder treure... Ho sona, no, això?
Sí.
Vale. Aquests dies mateixos, sí, aquesta mateixa setmana.
Sona, eh?
Sí.
Hem aconseguit que no entrés desideologitzar el tema. És una mesura tècnica, és una mesura científica, és una mesura lògica, transversal, neta, blanca i sense... i que no porta una càrrega política.
Val. Ernest Folk.
Sí, bon dia. Miri, una pregunta molt concreta. Perquè, a més, vostè, a cada intervenció que fa, que és molt didàctic, sempre alerta d'uns quants perills. I un dels que sempre posa a sobre de la taula és el de la velocitat, com a factor que provoca morts, ferits, en fi, que és un drama. Llavors, a mi sempre m'ha fascinat com s'estan posant limitadors a bicicletes elèctriques, es posen limitadors de velocitat a patinets perquè compleixen la normativa, es posen fins i tot limitadors a motos, i hi ha tota una indústria, que és la de l'automòbil, que se li permet fabricar cotxes que vagin, per exemple, a 220 per hora, quan el límit és 120, o en algun cas 130, el que sigui, però en tot cas s'excedeixen d'una manera escandalosa sobre el límit legal de velocitat. La meva pregunta és molt concreta i potser excedeix el seu àmbit, però és... Com és possible que no s'obligui en aquesta indústria a posar limitadors de velocitat? Per què passa això? I com es permet que surtin cotxes que, de fet, poden fer... sortint de fàbrica, una cosa que és absolutament il·legal.
No, il·legal no. Anar més de 200 per hora és un delicte. Vale?
Sí,
és veritat, la pregunta té tot el sentit del món, la resposta seria, això és la indústria de l'automòbil, això és, depèn europeu, és un lobby potent, i, bueno, i no té... És veritat que, de totes formes, que Volvo ha sortit ara dient que els seus cotxes, els que farà cap ni un, anirà més de 180. Bueno, ja suporto un cert pas endavant. Però sí, teniu tota la raó, és una contradicció, d'alguna manera, és una contradicció. I això que la indústria de l'automoció cal fer un reconeixement de l'immens esforç que està fent per temes de seguretat, per la millora d'ades, de sistemes d'ajut a la conducció, és espectacular el que està fent. Però amb aquest tema, sí, és contradictori, costa explicar-ho, jo no li trobo justificació, ho hem dit a Brussel·les i posen cara de pòquer.
Glòria.
Bon dia, senyor Navarro. A veure, hi ha un tema que m'amoïna especialment, que és el tema, hem parlat de que molta gent ho està fent, agafar el cotxe per no agafar el transport públic, per por, perquè li sembla que està molt apretat, que pot ser focus de contagi. Però hi ha un altre element, que és que, degut a aquest motiu, i perquè no tothom té massa diners per comprar-se un cotxe si no el tenia, estan apareixent cotxes vells que haurien d'haver desaparegut ja del parc automobilístic i que estan reapareixent, que estaven aparcats, que es feien servir poc, etc, i que s'han tornat a posar en evidència, cotxes que tenen problemes d'ITV, en alguns casos no passades, que contaminen molt més del que haurien, etc. I ho dic perquè, a més, estem en un context de negociació pressupostària i el PNB ha demanat, per donar suport als pressupostos generals de l'Estat, que es retiri l'impost al dièsel. El crit, va dir el senyor Aitor Esteban, de no és oportuno en estos momentos. Mm. Ho dic perquè entre una cosa i l'altra, a veure si el llegir ens fa perdre l'escriure. És a dir, el tema de la transició energètica.
Sí, anem a veure. Un, jo no és el tema del dièsel, perquè estem a euro 5, euro 6, arriba a l'euro 7, és a dir, hi ha dièsels que han reduït extraordinàriament el tema d'emissions. Però sí, és veritat que tenim un parc, un, molt, molt envellit. Dos, però molt envellit. Dos, és veritat que en aquests moments, amb el trànsit aquest cap al vehicle elèctric, hi ha molta gent que no ho veu clar i diu, de moment, escolta, segona mà, se'ns ha disparat a nosaltres la segona mà, se'ns ha disparat la segona mà. I és veritat, també l'altre dia em passava una nota que el 5% dels vehicles ocasiona el 40% de les emissions. Jo crec que aquí el que cal fer és apuntar, buscar alguna fórmula de mesura d'emissions, hem de trobar aquest 5% de vehicles que ocasiona el 40% d'emissions i els hem de treure de circulació. Així és de senzill. I per altra banda, és necessari plans renove, plans d'ajuts i de més per renovar la flota. Primer, per ajudar la indústria d'automoció. Dos, perquè renovar la flota que ens cal. I tres, perquè els cotxes nous són molt més segurs i amb molt menys emissions que els vells, però són cars. Amb la qual cosa, té que haver algun tipus d'ajut per facilitar que la gent prengui la decisió.
D'acord. Rafa López?
Sí, bon dia, senyor Navarro.
Bon dia.
Parlant de les noves formes de mobilitat i exactament del patinet elèctric, perquè he llegit algunes entrevistes que li hem fet aquesta setmana, jo em queda amb el dubte encara. Si són considerats vehicles, si se'ls aplicarà el Reglament General de Circulació, l'única limitació perquè puguin passar una prova d'aptitud és la burocràtica, és a dir, els retrasos i els retards que hi ha
en els sistemes
de permisos com la motocicleta. Sí, des del punt de vista de seguretat i no burocràtic, vostè creu que hem d'anar cap aquí?
No, anem a veure. No, al patí de nosaltres li donem el mateix tracte que a la bicicleta. Ens hem de plantejar a fer un permís, uns exàmens per anar amb bicicleta. No sé, a mi m'agrada molt el que estan fent a Alemanya. A Alemanya han posat una assignatura que per aprendre a anar amb bicicleta als col·legis. Com que amb el gatxo de la bicicleta posen tota la seguretat viària al darrere i després els donen un permís de conduir bicicleta que li donen l'Ajuntament, que ho donen l'Ajuntament. Bueno, jo crec que va més per aquí que no amb l'idea clàssica de les preguntes i els exàmens. Jo crec que per aquesta via ens podríem sortir. És bo que et sàpiguen totes les normes de circulació, ho hem de fer atractiu, però això es té que fer posant la imaginació, no amb el sistema clàssic que tenim aquí muntat per permís de conduir cotxe, no és el mateix. I insisteixo, és el mateix que la bicicleta. El que fem al patinet i haurem de fer la bicicleta. Això sí que hem de ser tots conscients.
Una última pregunta per part meva, que és el tema radars, eh? És a dir, ara sabrem que hi haurà sancions per la gent que porta radars il·legals, perquè antiradars il·legals.
Sí, sí.
Però a la vegada hi ha una altra pregunta, que és que tu veus moltes vegades que hi ha molta gent que no té aplicacions al cotxe, que es baixa aplicacions al cotxe antiradars, i en canvi hi ha algun altre que sí que la porta. Llavors veus gent que en determinades zones de l'autopista comença a fotre una frenada descomunal perquè la seva aplicació li acaba de dir legalment que ve,
que ve un radar.
Sí. I efectivament darrere hi ha gent que s'hi posa ja directament perquè veu que després es pot fotre 150 sense que ningú li digui res. Llavors, això hi ha alguna manera de controlar-ho o no?
Bueno, un, hem de diferenciar entre l'avisador que hi ha un radar i l'inhibidor del radar.
D'acord.
Nosaltres ara sí que amb la llei hi ha l'inhibidor que et permet passar 180 on hi ha un radar. ¿Vale? I aquests fins ara deia la llei per la redacció, utilitzar-ho. Llavors, quan parem amb algú, la policia ens diu, no, ens diu que el té apagat, amb la qual que no l'està utilitzant, amb la qual no el podem sancionar. I l'únic que hem posat és, escolti, miri, en lloc de tenir-ho encès o apagat, només portar un inhibidor, no un avisador. Inhibidor, això serà una infracció i amb pèrdua de punts. L'avisador, a nosaltres no ens importa. L'idea és una mica bueno, anar carregant, anar posant radars i al final anirà avisant amb tanta freqüència que al final aniràs adaptant la velocitat a la carretera per no estar això accelerant, frenant, accelerant i frenant.
Per tant vol dir augment de radars.
Estem ara amb els radars de tram. A mi m'agrada molt perquè trobo més just. En un punt, qualsevol pot tenir un excés de velocitat. Home, si el tram és de 3 quilòmetres, el tema sembla que té més miga. Amb la qual cosa, a poc estem anant a radars per trams d'uns 3 quilòmetres.
Val, perfecte. El que no arreglarem mai serà els conductors del carril del mig, eh?
No, que podem fer campanyes, ho hem explicat, tal i qual, però això, bueno, és la nostra cultura.
És és la comoditat de dir, vaig pel mig.
Em recorda el tema de l'alcohol i la conducció. Saben que l'alcohol i la conducció ho hem fet tot el que diu el manual, tot el que diu Brussel·les, i hem anat més enllà. Som el primer país productor de cervesa sense alcohol i consumidors de sense alcohol. Si fem una enquesta, tothom ens diu, no, incompatibilitat entre beure i conduir, siguin més durs. L'any passat, 48.000 condemnes penals per conduir amb altes tasses d'alcohol. És a dir, aquí tenim un problema.
Pere Navarro, és tot un plaer. Moltes gràcies.
Igualment.